Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
11 minuts i mig, arribarem al punt de les 11 del matí. Sergio, benvingut.
Hola, què tal?
Avui tota la feina per tu, el repàs.
Avui tota la feina, però vaja, no per això. Deixa de ser... Bé, no, anava a dir, no serà menys entretingut, però sense en Casanovas i l'Alba, pret una miqueta, això. Però bé, farem el que podrem, això que no falti.
De moment portes un tema, pel que estic podent llegir des de la meva posició, que agradarà.
Home, clar que sí, perquè a qui no li agrada el Gangnam Style? Ara, canvi de cançó. Què passa en aquest vídeo? Un vídeo que ho està petant a internet, al YouTube, ho està petant moltíssim, i és que apareix un nadó que està dormint a un cotxe tan tranquil·lament, molt placidament, de fet sonava aquesta música animadeta al principi, i de cop i volta a la ràdio posen el Gangnam Style, i el nen es torna boig. I en aquell moment es posa a 100 per hora, i és que li encanta aquesta cançó, i només que comença a sonar és igual que estigués dormint abans. Es posa a ballar com un condemnat, tu. És increïble.
Crec recordar que hem viscut bastants episodis d'aquests, de cançons animades, sí, com sí. Ara el Gangnam Style, que seria la del moment,
exacte.
Si és que no ha passat ja de moda.
Jo crec que no.
Amb nens a l'interior d'un vehicle,
sí.
A la part del darrere, tots assegurats, amb el seu cinturó, esperem-ho. Sí. I que els pares els graven un vídeo bé, per demostrar que també els agraden aquesta cançó als nens, que potser és a qui més els agraden, de fet, i els exciten.
Els agrada, és això, els exciten moltíssim, i de fet aquest nadó...
Estava dormint, ens diu.
Estava dormint, però plàcidament, o sigui, en estat REM, això que diuen que està dormint al 100%, i de cop i volta es desperta i comença a ballar, però vaja, com si no hi hagués demà, una barbaritat, eh? Si el poses a una pista de ball, ho trencaria tot aquest...
Aquí no tenim pista de ball, però vaja, amb els pocs metres quadrats que té Raúl Orgales, en té prou, per fer uns quants moviments. Seu, Raúl, ja pots seure, va.
Això podríem gravar, pugem al cotxe, la dormim, posem una cançó, el gravem i a petar-ho al YouTube. En fi, canviem de tema. No sé, Alemany, com vas tu de sort?
De sort?
Sí.
Doncs la busco.
Però, per exemple, a l'hora de jugar a la loteria, coses d'aquestes, travesses, la típica porra d'un partit, com ho portes?
Fa temps que no em faig.
Però igualment, respon, home, respon.
No en tinc, de sort.
Gràcies, jo tampoc en tinc. I, de fet, saps per què no en tenim, tu i jo, de sort? Perquè hi ha una parella, un matrimoni als Estats Units...
Que ens fa vodú.
Doncs, pràcticament. L'Stephen i la Terry Weaver són un matrimoni nord-americà que en un cap de setmana ha guanyat $1,000,000, 50.000. Exacte, molts calés, més dels que puc somiar ara mateix. Diràs, bé, d'acord, han guanyat la loteria. La qüestió és que han guanyat aquest premi en dos cops. Dissabte van guanyar $1,000,000 i diumenge van guanyar $50,000. Sí, sí, ja posa la caixa, Raül, que no ens acabaríem pas, eh? Això mateix, ara sí que ho tenim. Ara hi ha $1,050,000.
És a dir, doble premi per aquest matrimoni.
Sí, sí, aquest matrimoni estava de vacances, un viatge d'aquest organitzat, d'aquest d'autobús i carretera.
És que quan un està relaxat, sí, tot flueix millor, eh? Fins i tot la sort.
Exacte, això que van fer una parada al costat del llac Greer's Ferry, així ho diu Yahoo News, i en una paradeta d'aquestes souvenirs van comprar el típic boleto aquest que té per rascar, un rasca i guanya d'aquests. Doncs van rascar i van guanyar $1,000,000. Ja s'han posat nerviosos, ai, no sé què fer, continuem amb el viatge o...
O seguim rascant.
I van dir, va, continuem amb el viatge, anem a casa, anem a l'hotel on estaven allotjats, tranquil·lament ho celebraran de la seva manera,
que els diners no ens facin canviar,
I el dia següent van dir, escolta, mira, com ha anat tan bé, anem a agrair a la loteria això i comprem més boletos perquè puguin seguir repartint premis. Compren un altre boleto i patapam, un altre premi. O sigui que, déu-n'hi-do...
I aquí ja no van tenir aquest dilema de què fer?
No, aquí...
De si continuar de vacances...
Aquí sí que van dir adéu-siau...
O tornar a presentar-se a la feina?
No, home, a la feina no sé si tornaran, però vaja, $1,000,000 no sé per quan pot durar, però crec que molt. De fet, el senyor Weaver deia, cuando me lo dio me caí sobre la silla y casi me vuelve a dar un ataque al corazón. Doncs mira, el primer que pot fer amb aquests calés és invertir en el seu cor. Si de moment aquest home està malaltó, que no malgasti els calés, home. En fi, parlem de plagues, ara. Plagues de cuques. és que hem d'estar d'enhorabona o no, perquè arriba una nova cuca a Espanya, i no, no estem parlant d'un nou cas de corrupció, estem parlant de l'insecte, que ara ha arribat una nova espècie que es diu Supela longipalpa, que ha arribat des de Sud-àfrica i que s'ha detectat el primer cas en un restaurant de Sant Gervasi, aquí a Barcelona, la capital de Catalunya. Problemes que tenim amb aquest insecte, que per ser molt festiuset, és que resisteix molt bé no necessita tanta humitat com la resta de cuques, per tant pot aparèixer a qualsevol lloc pràcticament. Ja s'han descobert a Catalunya algunes colònies ben estables d'aquests animalots, i resulta que si utilitzes un insecticida convencional contra cuques, en aquest cas no funciona, perquè aquests animals, el problema que tenen és que sí que pot funcionar aquest insecticida, però com que viuen a tot arreu, no pots centrar l'insecticida a un lloc en concret on aniria per a l'insecte, sinó que ho hauries de repartir per tota la casa o per tot l'establiment on vulguis col·locar-ho. I em fa gràcia perquè em dic que aquesta nova espècie, que de moment es troba aquí a Espanya, a Catalunya, també a Alemanya i també a Itàlia, diuen que es pot confondre amb la cuca alemanya. A mi m'ha fet molta gràcia això, perquè jo pensava que la cuca típica era aquesta negra lletjota i ja està, i que només mor a cop de sabata d'estar per casa. Ni expressió nuclear. Recordem que la cuca és l'animal més poderós del món, i ni tan sols una expressió nuclear podria acabar amb ell. És una cosa molt, molt curiosa. Doncs animal que acaba d'instaurar Europa, i això s'acusa, entre cometes, a la globalització que sigui causant d'això, igual que va passar amb el mosquit tigre, que va arribar des de l'Àfrica i ha estat una de les primeres espècies, diguem, que amenaça el nostre ecosistema.
Déu-n'hi-do la informació sobre aquesta notícia, aquest insecte.
M'he documentat.
A vegades les notícies que menys ens esperem ens aporten més informacions, eh?
No, però és que està molt, molt ben documentada. És una informació que hem trobat al diari, precisament. A La Vanguardia hem trobat avui, i déu-n'hi-do, perquè hi ha moltíssima, moltíssima informació. És increïble. D'altra banda, documentàvem aquest matí a les tendències del dia, parlàvem del cas Bárcenas. Podríem dir que seguim parlant de plagues, si et sembla, perquè la corrupció és una plaga. I és que ha nascut la tipografia corrupta, que es diu Corrupt Script, que ha estat inspirat a una companyia, una empresa de disseny gràfic, a fer aquesta lletra, que com una broma va fer aquest disseny de com seria una tipografia amb la lletrota de l'amic Bárcenas. De fet, ja hi ha hagut una crida unànime pràcticament per fer que aquesta lletra es pugui aplicar a programes com el Microsoft Word, l'OpenOffice, el WordPad. Seria divertit escriure com el Bárcenas, ve a saber si no tindrà raó al final el pobre home, que aquella lletra no és seva i que l'han falsificada, que no sigui que sigui feta amb el Corrupt Script.
De fet, l'empresa, llegim que ha penjat a la seva web aquesta nova tipografia, assenyalant amb humor que es tracta d'un tipus molt d'actualitat.
Home,
i que és també una manera de mostrar com tot és copiable, retallable, manipulable, etc.
Sí, això ho deia la Cospedal, em sembla, eh? Si tens un paper, pots retallar-ho, pots enganxar-ho, pots fer el que vulguis amb un paper. M'encanta aquesta classe de la Cospedal.
Tot el que ha inspirat Luis Bárcenas i aquesta suposada caixa B, hem dit que s'anomena Corrupt Script, eh? Corrupt, si algú la vol buscar.
Sí, m'agrada el nom, Corrupt Script. Sembla que sigui l'última pel·lícula de Steven Seagal. En fi, canviem de tema, però no massa, perquè seguim parlant de plagues, que és un tema que avui m'agrada moltíssim. Però avui hem de parlar d'una plaga que a mi, sincerament, em fa bastant mal rotllo. I és que a Sud-àfrica, a una granja de Sud-àfrica, s'han escapat, i compta amb la xifra, 15.000 cocodrils. Sí, no sé si corren així, però una mossegada d'aquests animalons no sé si em faria massa gràcia. La cosa és que hi ha hagut aquest ensurt, que jo li diria de tot menys ensurt, una granja que cria cocodrils. És un concepte que fa molta gràcia. Tu pots tenir una granja de, no sé, de gallines, de pollastres, una granja de vaques, de cabres fins i tot, però de cocodrils... No ho sé, vaja... No,
aquí no.
Jo no hi entro, eh? Cadascú pot fer el que vulgui amb les seves granges, però... No ho sé, no ho veig clar. I com van fugir els animalons? És que els propietaris de la granja, que es diu Rakwena Cocodril Farm, van obrir les portes de l'explotació ramadera per evacuar l'aigua acomodada per les tempestes. I en aquell moment els animals van dir res la nostra. I van fotre el camp de la granja en qüestió, causant el caos i... imagina't, van arribar a trobar animals a 120 quilòmetres de la granja. O sigui que van tenir temps els cocodrils a dir anem a, visit, anem a fer turisme per Sud-àfrica, i ho van fer, i molt bé, causant el caos i la desesperació en els poblats que envoltaven aquesta granja.
És a dir, que en aquests moments 150 cocodrils 150, ronden sols...
No, perdona, 150.000.
150.000 cocodrils
150.000, sí, sí.
Ronden sols per Sud-àfrica.
150.000, no està gens malament. I ara, si et sembla, jo crec que tocaria parlar una miqueta del nostre ídol personal.
Avui també?
Home, clar, cada dia que puguem. Justin Bieber. Ver.
La secció de Justin! Justin! Aquest noi no s'atura, cada dia ens porta noves informacions.
Exacte.
Què ha fet aquest cop? O per què es parla d'ell?
Aquest cop no ha fet res ell, ha estat la mare d'en Justin Bieber. Recordem que és molt important la figura de la mare d'en Justin Bieber, perquè és qui penjava els vídeos del Justin Bieber al YouTube, i per això es va fer famós aquest nen.
Vídeos de les seves primeres actuacions.
Exacte. O sigui, si Justin Bieber és famós és gràcies a YouTube i gràcies a la seva mare, que el gravava en vídeo amb el mòbil i el penjava al YouTube, i algun il·luminat va dir, home, el fitxarem.
Doncs gràcies a això ja es deu haver embutxacat més que aquell matrimoni tan afortunat.
Home, sí, el Justin deu tenir per repartir. Com sabeu, últimament la relació entre la Selena Gomez i el Justin Bieber no anava massa bé. Doncs la mare del Justin vol que es reconciliïn. Es veu que no suporta veure aquesta mala relació. I clar, i tenir aquesta noia com a part de la família, suposo que li interessa també a la mare, per treure més calarons, si pot ser. Tot i que ara que el Justin ja és ja té 18 anys, no sé quan...
Ja és un home, vols dir.
No faré comentaris, és un home o no. Després d'això m'imagino que la dona en qüestió deu estar prou contenta.
I en tenim una altra, em dius, però la deixem per demà?
Això mateix, la deixem
per demà. La guardem per demà. Sí, que queda... Podeu obrir la secció d'en Justin.
Sí, sí, bé, Justin dona molt, i demana molt poc a canvi, ben d'estar agraïts.
Fins aquí el repàs de l'actualitat i fins aquí també la primera hora del Sant Cugat a Fons. Sergio, t'escoltem després de la segona hora.
Fins després.
Nosaltres tornem després de la pausa pel butlletí i la publicitat. Fins ara. Yeah, man.